únic grup que va haver-hi a Catalunya que a l'època, els que ja començàvem a ser indies i compraven discos de, bueno, pues de tota mena, des de Sonic Youth, The Cure, Joy Division, bla, 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 van aparèixer aquests tios a Banyoles i jo em vaig quedar gelat.
Mira, hi ha l'oient que ho ha demanat, crec que seran els mateixos, eh?
Sí.
Diu, eren els Jesus and Mary Chain.
Ara, és que és aquesta barreja de Cure, Jesus and Mary Chain, estem parlant dels Kitsch, estem parlant sí, del de Lluís Costabella i el John Pairó, eren uns sinistres de tomo i lomo, però de tomo i lomo, i van fer aquest gitarro al 91 que es diu Oració. És meravellós, Kitsch, de Pla de l'Estany, de Banyoles. Escolta, deixa'm enviar, que no sé si ja està... Perdoneu, perquè jo tampoc conec a tota la gent, creu que, bueno, este es amigo personal de todos los que habla, escolta, jo no sé. Era la banda formada, entre d'altres, pel Lluís Costabella i el Joan Pairó. Vull recordar que el Lluís Costabella crec que és professor de gent autista. Aquella imatge d'un tio, està, atenció a la lletra d'aquesta cançó, deixeu que els nens s'apropin a mi. Jo crec que això avui en dia li haguessin sacat com a mínim l'amarilla, però un tio que veus això, aquella estètica, i dius, no, no, és que sóc profe d'autistes i tal, en carrer, hòstia, una cosa meravellosa, és, l'any 91, tu.
És fantàstic els missatges que estem rebent,
sí, no?
No, 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 perquè és una cosa de... primer de record,
clar,
de la història i la cultura d'un país.
Clar, és que és això.
Que s'ha oblidat.
S'ha oblidat.
I que, com que no ha traspassat determinades generacions, s'ha quedat abandonat. Però alguns que ho recorden molt bé, ho estan passant molt bé, avui, la veritat. Clar. Hi ha un altre oient que ha dit una cosa que em sembla meravellosa.
Sí.
Diu, l'internet d'antes eren les emissores municipals.
Ah, efectivament.
Diu, totalment,
quanta
sí,
canalla
sí.
En risc d'exclusió vam deixar al carrer per passar hores davant d'un micro
sí.
I una antena
sí.
Que no arribava dos carrers més enllà només per deixar anar les nostres dèries musicals, entre elles el rock català.
És això.
Diu un oient, i és, em sembla una meravella.
I, hòstia, m'emocionen aquestes coses perquè em sento totalment reflectit amb això. Vam ser una generació que o bé vam començar a les ràdios municipals, Ràdio Sant Feliu, bla, 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 o vam dir, hòstia, anem a comprar-nos una guitarreta
sí, sí.
I anem a un local d'assaig i sí, anem sí. A començar a fer coses.
Brutal.
Digues.
No, 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 ja està.
Va, ara fem un salt perquè tinc una deuta moral amb aquesta banda i ho vull fer públicament. Fem un salt al 2001 per parlar del Sopa de Cabra i per parlar de Gerard Quintana i Josep Tió. Sonarà ara Camins de l'àlbum Plou i fa sol del 2001, crec recordar, 2001.
Sí.
El Sopa de Cabra sempre se'l recorda pel el boig de la ciutat, tot allò, el Palau Sant Jordi, un cert halo d'histerisme juvenil, que ben bé la música era una cosa... Era molt important, però bueno, era més l'ambient i, bueno, treure...
Tot el que generava, no?
Hòstia, ara diré una cosa. Josep, no sé si ja m'estàs escoltant. Josep, tio, ets un tio imprescindible amb el rock
total,
del país.
Total.
Per mi, el Sopa de Cabra i aquesta cançó la podia haver signat el mateix... ara em diran, hòstia, aquest senyor s'ha begut algo. Bueno, ja me lo bebí hace años. Aquesta cançó la podia haver signat Tom Petty. Les guitarres que poses Josep Tió aquí estan signades per un senyor que podia haver nascut a Cincinnati. És impressionant aquesta cançó, la lletra de Gerard Quintana, com toca la banda i, amics, sona Camins.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Van deixar-ho tot, el cor en cel.
dins és preciós, també, és així.
Jo, jo
com deies ara, les guitarres, els cors...
Els cors, com, ta, com fa els cors, Josep Tió, com, la melodia, aquelles guitarres
cors,
a fons...
Els cors és ell, cantant?
Sí, el solo de guitarra és rock... Vull recordar un altre cop, el rock és patrimoni dels Estats Units. Mm. Aquest Josep Tió, si em diuen ara mateix que nació en, a Tennessee... Pues Josep Tió és de mismo Tennessee, cony.
Ahir va venir la Judit Niederman a fer el seu cançó. Niederman i va cantar el Fars del Sud. Clar. I quan estàvem parlant de Sopa de Cabra treia Josep Tió, perquè sí, és com l'admiració d'un compositor collonut i un tio que la música la té a la vena.
A veure si algun dia podem parlar amb el Josep i que vingui aquí a la parada, perquè m'agradaria que ell fes una playlist dels 10 temes...
Que el marquen amb ell.
Clar,
molt
perquè això, després hem de córrer...
Que vingui.
Quan Josep, estàs a Girona, agafa el cotxe i vas allà, avant, hòstia.
Vinga,
ja parlarem. I vull rematar avui amb una rara avis, allò que parlàvem abans, Oriol Tramvia, el Sisa, el Pau Riba i tal. Hi ha gent en aquest país que no l'hem valorat lo suficientment prou amb l'àmbit artístic. I jo, un altre cop, em sento un deute amb aquesta gent i amb aquest senyor. Ara escoltarem els Un Papa, de Girona, la mítica engassó, la Cachimba i els Rostolls de l'Angelina, de l'àlbum Raons de pes, del 91. I ara vull dir una cosa. Amics que us agrada el reggae, l'ska i tot això, entregueu les armes. El 91 ja es va fer la millor cançó de reggae del món mundial i cantat en català. Amics, sona la Cachimba i els Rostolls de l'Angelina amb Adrià Puntí i el Un Papa. Adrià Puntí. Adrià Puntí se l'ha de donar a menjar a part en tot. És allò que estan parlant abans de... No només és músic, és poeta, és literat, el que té al cap Adrià Puntí. De vegades sempre menysprem a la gent per... les temes de les drogues, aquest tio està xalat. Hòstia, calleu la boca. Calleu la boca i respecteu l'artisticitat i l'artista, per l'amor de Déu. Adrià Puntí, no tornarem a tindre un Adrià Puntí mai més a la vida. El que ha fet aquest senyor, no només per la música, per la llengua catalana, cantant, amb el llenguatge riquíssim que té Adrià Puntí.
A part de música és un poeta.
És increïble. Aquest senyor jo lo sacaria bajo palio cada 15 del mes per Girona, passejant, i que la gent li tire caramelos i flores de lis. Amics, hem fet avui unes petites... Perquè, clar, amb l'espai que tenim aquí a l'embalat, doncs escollim 10 temes sempre, teniu la playlist i tal, ja farem una segona part.
Quan vulguis repetir, ho repetim. La gent emocionadíssima, la veritat.
Segona part, pues i desembocarem al final amb tota aquesta nova fornada de gent com el Triquell, que clar, el Triquell igual ara ens està escoltant i està dient, hòstia, pues, dels 10 grups que has posat, només en conec a 2.
Clar.
I hòstia, amb sort. Pues, igual ara començo a escoltar cosetes i, bueno, pues nens, endavant.
A tope. La 1 i 9 minuts, anem tancant ja, no? Anem tancant.
Sí, va.
Avui no em deixareu fer la crida, però vaja, gran repàs avui de Mossèn Nin, de les beceroles del pop rock en català, els prioners de fer música popular i moderna a la nostra llengua i amb el rock de fons. Avui que el Mossèn, recordant tots aquests artistes molts oblidats, soterrats a la història musical de Catalunya, que van obrir pas en un epicop molt difícil, per cert, i aquesta cosa que a vegades, com que el Mossèn ve aquí i fa unes gràcies i unes bromes, ens oblidem que el que fa bàsicament al mossèn és fer una classe d'història i una classe de música també, que és el que ens ha vingut a portar avui amb la cultura
però,
del país.
Però que això no ens...
Que podem passar bé, també.
Un pot ser historiador d'art i després cridar moltíssim,
No està prohibit, no t'ho van prohibir la carrera, no?
Vale. Vai.
Mossèn, visca el pa, visca el vi, visca la mare que el va parir a vostè.
Gràcies.
Fins diumenge que ve, visca l'embalat. Visca el pop rock català.
Gràcies.
I visca vostès.
I visca les pastilles Juanola, Xavi, perquè està ja a punt de fenecer. Catalunya, tornem a alçar les guitarres. Visca l'art, visca la música, visca la nostra llengua, amics. Yeah! 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 Thank you.
Ai, senyor. 1:10. Hora d'actualitzar la informació amb Marina Arbós. Marina, bon dia. Marina?
Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora just s'ha acabat a València l'acte del Partit Popular contra l'amnistia.
Sí, Alberto Núñez Feijóo acaba d'intervenir i ha denunciat que les negociacions de Sánchez amb els independentistes són una traïció. Avisa que els populars faran el que calgui per parar els peus al PSOE. Des de València, Arnau Mañé.
Sí, el PP assenyala els pactes del PSOE amb l'independentisme i les fotografies d'aquests dies per encarrilar la investidura. Feijóo avisa que les negociacions de Sánchez s'han convertit directament en un xantatge.
Esto no es una negociación. Porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone. No es ninguna convivencia, porque se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a España.
Un cop més, Feijóo demana als socialistes que plantin cara a Sánchez i que se li girin en contra per evitar l'amnistia. Tot plegat al centre de València, enmig de crits contra Sánchez i Puigdemont, a qui milers de manifestants han demanat empresonar.
I mentre la dreta continua protestant, les negociacions entre Junts i el PSOE s'han reconduït. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del partit al Parlament, Albert Batet, han tornat a viatjar a Brussel·les en la recta final de la negociació per la investidura de Sánchez. De fet, Turull hi torna menys de 48 hores després d'haver-ne marxat en veure que les negociacions s'estaven allargant. La previsió en aquest moment, però, no és que hi hagi un anunci de pacte avui. I Oriol Junqueras avisa que, tot i que l'amnistia tiri endavant, la via judicial dels independentistes a Europa encara té recorregut. En una entrevista al periòdico diu que una cosa no és incompatible amb l'altra. El líder republicà descarta que el Tribunal Europeu de Drets Humans arxivi les denúncies dels antics presos polítics contra la justícia espanyola.
No estic gens d'acord que el fet que hi hagi una amnistia inhabiliti la nostra possibilitat d'obtenir reparació per part de la justícia europea. És perfectament compatible. És més, en gran mesura, l'amnistia és també un reconeixement per part de l'Estat de que moltes de les coses que va fer, gairebé totes, estaven mal fetes.
A l'entrevista, el dirigent d'Esquerra també adverteix als socialistes. Diu que el pacte al que han arribat fins ara és únicament per la investidura i que donar suport a la legislatura dependrà del compliment dels acords per part del PSOE a partir d'ara. Pel que fa a l'amnistia, ha insistit que la llei és per tothom i que, per tant, ningú en quedarà fora. I continua tancat l'aeroport d'Hamburg, Alemanya, per la presència d'un home armat i que la policia creu que també té explosius. Des de fa més de 15 hores es mantenen suspeses de manera indefinida totes les sortides i arribades de totes les terminals. Ahir al vespre un home va trencar les barreres d'accés a l'aeroport i va aconseguir arribar amb el seu cotxe fins a la pista. Va disparar diverses vegades a l'aire i també va llançar ampolles enceses amb foc. La parella d'atacant l'havia denunciat a la policia just abans perquè havia segrestat la seva filla. La policia continua negociant amb l'atacant i creu que darrere d'aquesta operació hi ha un conflicte per la custòdia de la menor. A més, ja han dit que l'operatiu s'allargarà les hores que faci falta per tal de protegir la nena. Aquesta incidència en Burg ja afecta diversos aeroports europeus i també el de Barcelona. Des de l'aeroport del Prat hi havia programats dos vols que havien d'arribar a Hamburg avui a la tarda. Un havia de sortir a les 4 i l'altre a 6:15. De moment, pel que fa al de les 4, Aena informa que anirà amb retard i recomana a tots els viatgers que consultin l'estat del seu vol amb la companyia. I ara els esports, amb Quim Salvador.
L'Espanyol ha destituït l'entrenador Luis García. Encara no és oficial, però la decisió està presa. Més detalls, Joan Camí.
Els resultats, 4 punts dels últims 15 disputats, l'estil de joc i les sensacions que ha transmès l'equip han precipitat la destitució de Luis García com a entrenador de l'Espanyol. Els blanquiblaus són ara mateix 5ens a la classificació de la segona divisió a només 3 punts de l'ascens directe. L'Espanyol ja té clar el substitut, ja el té tancat i el presentarà en les pròximes hores.
El Girona és el líder de primera i somia amb Europa. El president del Figeli ha dit al Via Lliure de RAC1 que la Lliga de Campions no queda tan lluny.
No vaig anar enllà, no? Jo crec que a nosaltres ens toca una mica disfrutar, gaudir del moment. La Lliga en aquests moments, per mèrits propis, crec que i totalment merescuts, ens fica en la situació que estem i veurem el que ens depara la temporada. Ojalà, això seria fantàstic, però jo crec que a nosaltres ens toca disfrutar del moment, gaudir-lo.
El liderat dels gironins és provisional a l'espera del Real Madrid-Rayo Vallecano d'aquesta nit a les 9 al Bernabéu. El Madrid serà primer si guanya empatat en punts amb el Girona. I en joc a aquesta hora a la Lliga ACB, UCAM Borussia 45, Baxi Manresa 37. Perd de 7 al Manresa al descans.
I el temps aquesta tarda al vent ja no bufarà amb tanta força com aquestes últimes hores, però es mantindrà la mala mar. L'ambient serà més càlid que ahir, sobretot a la costa i al prelitoral. De cara a demà començarem la setmana amb temperatures més baixes i amb ruixats a les comarques gironines.
Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots estar afectat pel càrtel del cotxe i ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què a recuperatudinero.com? Doncs perquè mai ho vas tenir més fàcil que amb Allura i Paymon, ja que pots fer tot el procés 100% online, en un entorn segur i amb assistència telefònica sempre que la necessitis. Més facilitats impossible. Recupera ja el que és teu. Fàcil, ràpid i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
La una, passa un minut d'un quart de dues del migdia. És que passen aquestes coses, Enric, ara de seguida el saludem, que estem a la publicitat i de cop ja no hi estem. Va, passa un minut a dos quarts de dues del migdia. D'aquí a molt pocs dies, el dia 10 de novembre, s'estrena una pel·lícula sobre una història molt especial al voltant de la Guerra Civil Espanyola, una història real que s'ha explicat abans a través d'un llibre de fotografies, d'una novel·la també del Francesc Escribano i d'una obra de teatre, però que ara arriba a les sales de cinema i que és, de veritat, la vaig veure ahir, vaig tenir la sort de poder-la veure abans que s'estreni, i és una meravella. Es diu El mestre que va prometre el mar.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado.
Aquesta pel·lícula està basada, ara com en sentíem, en la vida d'Antonio Banages, un professor republicà català de Mont-roig del Camp, que l'any 34 va entrar a treballar a una petita escola a Banyuelos de Bureba, un municipi de la Red, 200 habitants, a Burgos. Banages és un professor carismàtic d'idees republicanes i porta una metodologia innovadora a l'escola. Per exemple, i és una de les coses clau i que dona títol a la pel·lícula i tota la història, promet als seus alumnes que un dia els durà des de Burgos fins a veure el mar a casa seva, a Mont-roig del Camp, a Tarragona. Una promesa que la història, a veure, tampoc no explicarem aquí ara spoilers, però vaja, ens podem imaginar que queda absolutament interrompuda per l'arribada de la Guerra Civil l'any 36. L'actor Enric Auqué, que és un dels grans de casa nostra, que l'admiro moltíssim, dona vida a l'Antoni Banages a El mestre que va prometre el mar, pel·lícula dirigida per la Patrícia Font i que comparteix repartiment amb un altre gran com és la Laia Costa, que està esplèndida. Són dues línies temporals diferents, la de l'Antoni Banages i la de la Laia Costa, que ens porta més al present. De fet, ella és l'Ariadna, una jove que està buscant les restes del seu besavi a la fossa comuna que hi ha allà, a Burgos, a la Pedraja. Què tal, Enric Auqué, com estàs?
Molt bon dia, diumenge.
Jo estic emocionat perquè la vaig acabar de veure ahir al vespre. Uh-huh. I que commovedor, i quantes felicitats et puc dir, perquè el paper és meravellós, però és que la història és...
És una passada.
És una bogeria. Uh-huh. És una bogeria.
Una bogeria trista.
És molt trista, com moltes bogeries, però també molt tendre. Clar, és que són aquestes coses, no? Hi haurà gent que si dic aquest títol probablement s'ubiquin, però òbviament jo estava veient la pel·lícula i em recordava una pel·lícula que em va posar la pell de gallina, que era La llengua de les mariposes, no? Una pel·lícula fantàstica que també parlava d'un mestre republicà en un moment tan delicat de la història d'Espanya com és el final de la Segona República, no? Però el fet de que no sigui una ficció, que l'Antoni Banages va existir, suposo que ho fa diferent també com a actor.
Sí, bueno, la llengua de les mariposes segurament tampoc era una ficció, no?
Bueno, explica una història que segur que es va repetir molt.
Es va repetir moltes vegades. Sí, bueno, això, trobo que és una pel·lícula preciosa, necessària, que a mi em va caure com un repte preciós, i sí, és veritat, no? Quan interpretes un personatge que va existir, pues t'agafa una certa responsabilitat de donar vida i de reparar, no?, aquesta memòria perduda. I el bonic també és que tampoc hi havia molta informació visual ni, no?, sobre aquest personatge. Això et dona una licència creativa concreta que jo bàsicament vaig voler fer un homenatge als mestres de la República i a l'Antonio Banages en concret, que vaig apassionar i enamorar del personatge, no? I
tu coneixies abans de la
no, pel·li? No el coneixia. També vaig entrar a un equip on la gent estava apassionadíssima amb aquest, el Paco Escribano, per exemple, havia escrit un llibre, i de sobte el Paco et va transmet tota aquesta...
No passió. Saps qui és l'Antonio, vine cap aquí.
Vine cap aquí, llegeix tots aquests llibres. Vaig fer una immersió forta, que és el fantàstic de la meva feina, no? Que quan interpretes i t'ho prens en sèrio, doncs aprens mentre jugues a fer d'actor, no? I va ser preciós. I després jo em vaig anar agafant unes licències creatives que pensava que li anaven bé el personatge. Jo volia transmetre... amor pel personatge, un tio, un apassionat, un idealista, un visionari, un tio que ho abandona tot per anar-se'n a Burgos, en aquest lloc tan lluny de casa seva, perquè aquella època anar-se'n a Banyoles a Bureves des de Mont-roig del Camp és lluníssim, molt més que anar-se'n a Istanbul avui en dia.
Clar, perquè avui les distàncies són molt diferents. Clar, però en aquell moment era un bueno, ja parlarem de quan tornis.
I això, i no ficar-li molta sombra, no, al personatge, bàsicament, per es mereix un tribut i jo li he volgut donar amb tot el meu cor i tota la meva ànima, no? I això, que li arribi a la gent i que el disfrutin.
I l'accent?
L'accent va ser una gran discussió.
Explico que l'Antonio Banages de la ficció arriba allà i el veus arribar i dius, oh, aquestes L's.
Aquestes L's catalanes.
Marcadíssim l'accent català, que tu no el tens, òbviament.
No, bueno, si no m'hi esforço el tinc, però, però sí, clar, també em passa una cosa com a actor que hem de, no?, que quan vas a Madrid i així, bueno, t'has de poder treure el teu accent meu de l'Empordà, no?, per poder ser polifacètic, no?, una mica, i no tots els personatges siguin catalans i allà una cosa, no? I de sobte jo estava preparant el personatge i hi havia tot un repte que jo em plantejava de com fer com marcar la diferència, com marcar que un personatge està en un lloc molt lluny,
que no és el seu,
que no és el seu, no? I que quedi evidentment claríssim, i vaig començar a buscar i vaig mirar l'Espriu i vaig mirar en Pla i vaig veure que eren persones cosmopolites, viatjades, que tenien molt d'accent en l'època, però molt. Que l'Espriu té una fonda, hi ha un moment que parla del seu accent català i diu, jo podria intentar hablar de una manera que a ustedes los de España os parezca menos abrupto, pero para eso tendría que poner mi boca, hacer las L's menos palatales y poner mi boca en forma de culo de gallina. Y eso me parece que es mejor no hacerlo. Lo vaig trobar brillant.
Brillant.
Bueno, la cosa que vaig pensar que era una bona manera de trobar aquesta sensació, i després el Paco Escribano es va assustar una mica, perquè...
Sí?
Es va assustar una mica i em va dir, jo, Enric, crec que és millor no fer-ho. I vam tenir unes converses d'actor-productor, o sigui, de jefe empleado.
Quin era el dubte per ell? Que tragués del personatge de la pel·lícula, veure'l o què?
Bueno, que imaginar-se amb tot el recorregut de la pel·lícula, pensava que potser ocuparia massa espai o que quedaria una caricatura estranya o... Bueno, que és normal, eren els seus dubtes.
Ens hem de posar una època? Any 34, vaja, que de fet ser català implicava que tenies una llengua molt marcada, que per molt que sapiguessis el castellà, era altament probable que tingués un accent sí, molt marcat.
I després jo vaig lluitar-ho molt, i vaig convèncer el Paco Escribano, el Tono, la Patricia, no, la Patricia ho va comprar de seguida, va ser molt generosa, amb això va confiar molt en mi, que li agraeixo molt. I per mi és un dels pilars del personatge.
Totalment.
És el que l'empaca i li dona una veritat concreta, i estic molt orgullós d'haver-ho lluitat i haver-ho aconseguit.
De fet, hi ha un moment d'una discussió amb un capellà que no perd l'accent en cap moment, no? Però
i que ara esta és mi escuela, no tu escuela. Ara esta és mi escuela i no és tu escuela.
És un moment extraordinari, perquè penses, ostres, la dificultat efectivament d'un actor és que ell, que no té aquest accent, li afegeixi en totes les circumstàncies, perquè fins i tot quan et discuteixes o pots dir una paraula d'amor, se te'n pot anar perquè ara m'estic deixant anar molt, però està allà.
És que és molt guai, perquè és que, bé, jo he d'anar treballant una mica amb accents, perquè és algo que... Perquè a vegades quan actues, com més s'allunyes de tu, més fàcil és. Hi ha una paradoxa estranya, no?, allà, que... O inclús quan fas Shakespeare i treballes en vers, o quan més capes hi ha que et separen de tu, més llibertat d'alguna manera trobes. No sé per què, és una cosa. I vaig fer una pel·li que feia amb un accent gallec molt marcat, que em va agradar molt fer-ho. I de sobte, a la que puc, intento com allò escapar-me una mica.
Sobre el tema dels accents, és veritat que també, i passa amb el cas del català, em sembla que és molt, molt evident, el castellà té molts accents. Molts. I no tots són acceptats de la mateixa manera. I el català ha semblat sempre que és com... Ah, bueno, és que aquests que parlen malament... passa a vegades amb un accent més d'altres zones.
Hi ha accents que són més gustosos que altres o que estan més acceptats políticament. Podem portar per aquí, que sí, segurament sí. També ens passa als catalans, no? Potser ens agrada més el català de, potser de Girona que el de Lleida.
També, o... també és bastant probable. Enric, escolta, deixa'm preguntar per una cosa personal al voltant de la pel·lícula. Clar, tu vens d'una família que no sé si tenen alguna cosa a veure amb l'educació.
Bueno, la meva mare és companya, bueno, si fa com treball de dansa amb nens i de...
Ah, o sigui, que ella el contacte amb els nens l'ha tingut.
Sí, 100%.
I tu d'això n'has begut alguna cosa o n'has parlat a l'hora de fer la pel·lícula?
Pues ara que ho dius, la veritat és que tampoc gaire. Sí que la meva mare ha estat molt implicada en aquest personatge, com que a vegades la meva mare i el meu pare també s'interessen molt per el que faig, i la meva mare es va llegir el llibre, no del Paco, es va llegir el del Sergi Bernal, que també és molt maco i està molt ben escrit, i m'ha anat com donant tips i així, i com consells.
És que jo ja he vist comentaris de gent on heu fet premiers diverses, no n'hi ha gaires, em sembla, que hi havia molta gent recomanant, ostres, si sou mestres o us dediqueu a la pedagogia o l'ensenyança, us ho mireu i quedareu al·lucinats. Clar, jo no sé fins a quin punt tu és conscient que és probable que aquesta pel·lícula se la passin entre mestres a Catalunya, a la que s'estreni.
Seria fantàstic, perquè... Bueno, avui en dia la vida és molt més... Bueno, no ha de dir més complicada, és més estranya, potser, no? Sí, o no sé, potser és un punt judici, però sí que tenim més distraccions que abans, i quan llegeixes tot el que la idea política idealista sobre l'educació, aquesta cosa com, no?, dels feinetistes i de l'Antonio Banages en concret, no?, com aquest compromís, aquest idealisme de pensar i creure en l'educació com a eina transformadora de crear lliure pensadors i crear una pàtria futura més bonica, no?, i el compromís real que hi ha allà, que és com ficar la vida gallina, no?, que dius, uau.
Bueno, és brutal, perquè hi ha un moment que hi ha una conversa de l'Antoni Banages amb la persona que li neteja la casa, la Charo. Que li explica la filosofia que té al darrere.
Sí, bàsicament...
Els nens han de ser nens.
Sí, li dic que els nens... que a nosotros no nos dejaron ser niños, exacte, no? Del rei, que els nens poden ser el que ells vulguin, però que sobretot han de ser nens, no? És com el dret a la infància, no? Que també en aquell moment no hi era, no? Vull dir que eren nens que treballaven al camp amb els seus pares, que hi havia allà una certa explotació de la infància, no?
Bueno, i d'aquí l'oposició entre l'educació franquista, la que vam viure moltíssimes generacions, i la que significava la República en aquell moment. D'aquí, quan deies l'homenatge als mestres republicans, que venien d'un tipus de coneixement sobre com ensenyar, molt més internacional, molt més europeu, molt més... no?
Bueno, sí, hi havia moltes idees, no? Hi havia moltes idees enfrontades amb la idea més retrògrada de l'Església, no? I la República el que va fer, bàsicament, és apartar la religió de les aules i delegar-la a l'espai de la família i l'espai de l'Església.
T'ha afectat d'alguna manera el fet de que tu siguis pare amb una narració com aquesta, que els nens són importants, i el debat sobre com han de ser els nens també?
Sí, bueno, estic orgullosa de fer aquest personatge. Si penso en els meus fills, no? Hi ha coses que no i coses que sí, i aquest sí, és com l'altre dia veient-ho a Valladolid, no? I la gent com sortia i vaig pensar, això és una mica flipat, potser, però vaig pensar, joder, si vas construint petits relats de la teva història, doncs aquest és un relat del que estic orgullós i que si es queda allà, com que el cine es queda etern, no? Pues, és un petit moment de la meva vida del qual estic content d'haver-me format part i haver pogut construir-lo, no?
De fet, a més, un dels teus fills es diu com un dels protes.
Sí.
D'Antonio.
Com jo. Sí, no li vaig posar per això, però... Sí, estic com... I sí, no sé, l'acompanyament dels nens és... Jo no ho faig ni la meitat de bé que ho feia l'Antonio, és molt complicat. S'ha de tenir molta paciència i molt d'amor.
Sobre el... Bueno, és que és delicat, eh? Cuidar, criatures. I amb una feina com la teva, què?
La conciliació, dius?
Bueno, conciliació, la manera d'enfocar-ho, sí.
Complicadíssim. Complicat perquè estàs ausent moltes vegades i jo ho visc amb tanta ansietat i tanta angoixa que ho transmeto als meus fills. Els meus fills encara ho viuen pitjor que jo. I és com una... És una roda sense fi. És com, buah, cada vegada que haig de dir un projecte que sí, que me n'haig d'anar, m'ho penso i repenso i comento a la meva parella. Inclús a vegades faig l'error de dir-li, mira, carinyo, que me n'haig d'anar. No te'n vagis, papa! I dic, bueno, pues no me'n vaig, però sí, me n'haig d'anar. Un dia, tio, és fatal.
Et deixes influir, no, sí, per l'opinió després. Abans de ser un pare ferm, que sí, et una decisió familiar.
Pare ferm, jo soc l'antipare ferm. Soc com...
No, però a part, crec que la teva filla gran... Ostres, quina edat tens tu, Enric?
Tinc 30... Què tinc? 35.
35. O sigui, la teva filla...
Carmela té 8.
En té 8. O sigui, tu vas ser un pare molt jove.
Sí, 26.
Pel que és la generació 26, actual, eh?
Sí.
26. I això combinat amb una carrera...
Una carrera que va començar... Va, jo feia molt de teatre i aquí a Catalunya pues, em anava molt bé fent les meves coses i va estar allà quan vaig tenir la Carmela, realment. Jo quan vaig tenir la Carmela... Em va donar allà una força, tio, no sé, em vaig legitimar a mi com a... Que tota la por que jo tenia, aquesta feina és molt incerta i t'exposes molt i si no estàs molt ferm a nivell d'un ego ben posat, una seguretat concreta, si ets una mica nen, diguéssim, és complicat de gestionar, no? I quan vaig ser pare, doncs de sobte em va agafar una força còsmica estranya que em va legitimar 100% a mi mateix a sentir-me un bon actor i una persona capaç de fer la meva feina millor del que la feia.
És boníssim, això, eh?
Sí, tio, és com...
Bueno, perquè potser va fer l'efecte contrari del que algú podria pensar, no? Que diu, no, hòstia, ara ja aquest tio no podrà, perquè, clar, potser ets més... encara que siguis més responsable, però si no perds el nen... El nen d'Enric, o què, no?
Clar, passes de ser el fill d'algú, el pare d'algú, també, sí. Això et dona força. L'altre dia ho parlàvem amb la Paula Ribó, amb la Rigoberta, que també li va passar, no?, que va néixer el seu fill Nico i de sobte va fer pum! Allò que els nens venen amb força, no?, amb el pa sota el braç, i que és aquest, el pa.
I parlaves, deies abans que tu ja fes les teves coses des de feia temps, però és cert que, també ho has anat explicant, que a tu t'ha costat trobar el camí.
Sí.
No, d'una adolescència conflictiva, d'un camí
sí,
bueno, delicat, per ser-ho.
Les adolescències són molt conflictives i són difícils, vull dir, depèn de com... No sé, la meva ho va ser 100%, va ser un caos, sí, el pitjor moment de la meva vida, sens dubte.
L'adolescència?
Sí, d'estar perdut i els nois adolescents que no... antisocials, diguéssim, en el sentit de que els costa molt passar pel tubo i parlar-ho. Doncs no sé, ja et pots sentir molt sol, molt trist i molt perdut i molt de vèrtic. Jo vaig tenir molt de vèrtic d'això, de la transformació del nen a l'adult, no?, d'alguna manera. I bueno, jo vaig tenir molt bon acompanyament de casa meva, la veritat, de la meva mare. Molt, va ser molt atent i molt viva i em coneixia molt bé i va ser ella la que em va dir... Jo me'n vaig anar a Londres amb 19 anys i em va dir, estàs tornant? I et fiques a estudiar teatre. I li vaig dir, vinga... quasi plorant, no torno.
Però ella sabia que tot interessava.
És que a mi no m'interessava res, realment. O sigui, no m'interessava res. M'interessava res i tot, vull dir, era... Però sí, bueno, vull dir...
Caòtic.
Era caòtic. I sí, la meva mare, pues sí, estava allà atenta, sabent que era el que a mi se'm podia donar bé, no?, i amb el que podia trobar allà un...
I què va veure ta mare?
Pues no sé, em coneixia des de que em vaig néixer, és la meva mare, és la més preciosa del món.
Clar, però vull dir que et digués directament, perquè tu havies fet teatre o alguna cosa similar?
No, una vegada vaig fer... Crec que havia fet una pel·lícula.
Creus que havies fet una pel·lícula?
Que no sé si van abans o després. Que un dia la meva mare també em va apuntar com a una escola de teatre, que vaig passar-hi així apenes, i després hi havia un càsting, vaig anar a fer un càsting amb el Joaquim Oristrell per fer una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània, i em van agafar i vaig fer un personatge rai que deia tres frases i així, però em van pagar... Jo estava en un moment d'aquest que això, no? I em van pagar diners, vaig anar allà, m'ho vaig passar més o menys bé i vaig dir, bueno, aquesta feina no està mal, saps? És divertida, és com... Coneixes la gent i allà es va quedar aquesta espurnilla. I després la meva mare m'ho va presentar així com una possibilitat i ho vaig agafar i vaig trobar la clau de la meva vida.
Va ser immediat?
sí que bastant immediat la que vaig entrar a estudiar teatre. També notava que tenia una certa qualitat per això, perquè això es nota, es veu, no? Jo ho veia, estava a l'escola i... Sí, era com... em sortia de dintre.
On es veu això? Es veu en la mirada dels altres?
Home, això sempre hi és. Aquesta és la que has d'anar com controlant. Però sí, quan estàs molt perdut, doncs necessites la legitimació de fora, no?, una mica. I sí, jo veia una certa admiració dels professors, que veien que...
Hòstia, aquest pau, tio, aquest noi li surt bé.
I després també en algú més bonic, que és l'interès, no? De sobte trobar un interès, trobar una cosa que dius, uau, que divertit, que xulo, no?, que bé m'ho estic passant, doncs vull saber més... De sobte vas a veure molt de teatre i de sobte dius, hòstia, porto un any anant a veure teatre tres cops per setmana, estic llegint Shakespeare, Chekhov, Ibsen, els clàssics grecs, què està passant? Jo no havia llegit mai un llibre.
Ja sabia què feia ta mare, ja.
Sí,
ja sabia què feia. No, però és molt important això que digues també. Ja sé que en qualsevol època, o sobretot en determinada època, la legitimació dels altres, però clar, vosaltres treballeu d'una feina que està dedicada a la mirada de l'altre.
Sí, i té algú molt bo i algú que pot ser pertorbador també, no? De poder estar prou sa com per entendre que aquesta gent no t'estima gens, no et coneix, i que ja no està el cuidado, no? Que el cuidado està en tu, en la teva intimitat, no? En l'aventura cap a dintre, cap als teus i cap a la teva salut mental i personal i la teva connexió amb tu mateix, bàsicament. I que tot l'altre, és veritat que et dona una... No sé, jo... Els premis, per exemple, no? Què els hi passa als premis? Que els premis són un gust, fan vèrtic a la vegada, però bueno, allà et legitima d'alguna manera en algú que... Jo el que vaig començar a guanyar premis, doncs... Hi ha una cosa que dona gust, que és que ja no has de ja notes en els altres que ja no has d'estar demostrant que tu saps fer aquesta feina, sinó que donen per sentat que la saps fer bé. I aquí et dona una certa calma que a la vegada és gustosa. O que vas a un lloc que no coneixes a ningú i que de sobte et coneixen i que la gent vol ser una mica amiga teva i això també et relaxa no? I de sobte et comences a acostumar a viure d'aquesta manera i vas pel món una mica més tranquil. Que després has de vigilar que el dia que s'acabi això, si és que s'acabi, que sempre tenim aquesta por, no?, tots els que ens dediquem als que hem tingut un cert èxit, no?, de no fotre't una hòstia, no?,
de saber triar, també.
Bueno, que si tens todo poder conlleva una responsabilitat.
Això ressonava al teu cap quan recollies el Goya?
Però fer-te càrrec, no?, una mica tot plegat i està sa.
També pensava en això de potser quan guanyes un premi com un Goya, no?, un gran reconeixement, que no algú no pensi, doncs ara el llistó és més alt. O sigui, aquest que ha guanyat el Goya.
Està bé, pues sí, pues sí? Sí, i està bé, i ho assumeixes. I...
Vull dir que el focus llavors és més gran, no? Com el guanyador d'un Goya.
Pues potser sí, no, tampoc ho sé. Ara, jo sóc bastant... Direm, posen catxondo els reptes del rotllo. Sí, sóc bastant d'aquests que a la que diuen acció, el meu cap comença a fer matemàtiques rapidíssim i amb sota pressió funciona molt bé, jo. Molt
sí,
bé, sí, és com torno, m'agafa una força rara, no sé, és ego segurament, però sí, no sé, no me'n faig petit a la pressió.
Deixa'm tornar un moment a la pel·lícula, perquè ara estava abduït per el que explicava l'Enric Auqué, però volia tornar a dir que la pel·lícula em sembla una meravella, que arriba la setmana que ve i que s'hi ha d'anar immediatament a omplir les sales de cinema a veure-ho. Al final hi ha una història d'amor allà, d'amor per les criatures, pel futur, per un país, no? Hi ha el drama, òbviament.
I la memòria, no?
I la memòria. El reconeixement a un grup de gent que ara no ho hem dit, però Antoni Benages, si no recordo malament, no se l'ha trobat.
No.
No se sap on és.
No. Com tantes altres persones, no?, d'aquí aquesta història, no? Sí, no sé, l'altre dia el Paco Escribano va dir una cosa molt bonica, no?, que és que aquest país, fins que aquests morts, fins que no es deixi de fer política amb això, que és com demanar... no sé, no? Demanar una cosa que és impossible. Fins que aquests morts no siguin els morts de tots i no els morts d'alguns, pues no farem net i aquest país no tindrà una dignitat de memòria sana, no?, i de present. I això és veritat. I també hi ha aquesta cosa, no?, aquesta frase típica, no?, d'una altra pel·lícula de la Guerra Civil o del conflicte, no?, que és aquesta cosa com una mica angustiosa, no?, que has de sentir. i dius, bueno, pues mira, mentre no es faci net ja n'hi haurà, no sembla, fins que no reparem del tot tot això. La Marina Garcés tenia una frase, ara no recordo, well, no, igual, hi havia una pregunta, no, que llançava, que era com es transmet un oblit, no? I jo crec que és, ho engloba tot, no? Com es transmet un oblit, doncs pues mira, aquí està.
A través de la memòria dels nens.
Clar,
però... No, perquè probablement un dels camins de recuperació són aquells nens que
sí,
recorden
sí,
el mestre.
Però el trist de tot, el final de l'abisme és que l'oblit no es pot transmetre, no? I si el deixem oblidar, pues és el gran drama, no? I per això serveixen aquestes pel·lícules, trobo. I...
Però clar, hi ha una cosa, història molt bonica, que és que, molt bé, 70 anys d'oblit, però aquella escola actualment es diu...
És una associació, es diu Escola d'Antoni Benages.
Antoni Benages.
I hi ha tota una gent que s'està ocupant d'allà, de Banyuelos, de que això hi hagi una memòria, no? Però sempre són gent gran, no?, que fa això. I després, aquí també hi ha un... Hi ha una reflexió, que l'altre dia la vaig fer a la Simins, i que hi ha una preocupació real, de la gent jove. Tinc com cosins més petits que són adolescents, que els veig molt deprimits, que hi ha un problema de salut mental amb la gent jove bastant fort, i que els pares estan enganxadíssims a les pantalles i a les ficcions ràpides que les passen a doble velocitat,
sí.
I que trobo que està ple de ficcions, de distopies horroroses, no? Entre les notícies, el seu futur, l'ansietat que viuen, i aquestes ficcions de distopies de mons catastròfics on la societat s'ha carregat el planeta i ja no hi ha com una solució. No sé, trobo com que presentar, que responsabilitzar-nos de crear unes ficcions més lluminoses, no? Amb un... que l'utopia existeix també i no anar sempre allà, no sé com... Perquè és que ho consumeixen molt, ells, tot això.
Tu creus que
jo no em vull ficar paternalista, no, perquè no. També confio molt en la gent i amb els joves. De veritat, bo, jo em sento jove encara. I jo no ho dic des de la meva experiència, que sortir d'un lloc molt fosc i molt deprimit també, que en això, que i n'he sortit, doncs jo confio molt perquè crec que hi ha molta força en les persones.
De fet, la pel·lícula, tu diries que és lluminosa?
Jo diria que és un relat molt trist, però sí, jo diria... L'Antoni Benages és molt lluminós. O l'Antoni Benages que jo he construït ahir, no el vaig conèixer, però jo crec que sí que era un tio molt lluminós. Molt lluminós, molt, molt, molt. I bàsicament jo m'he esforçat en això, en fer un home lluminós, que li brillen els ulls i que el veus i veus... que acaba sent... El que volia era la injustícia, que diguis, com pot ser...
Com és possible
que aquest home,
algú que estimava
que
tant,
que no es mereixia morir, saps? I que després el van intentar borrar, que encara és més trist, no? Un cop assassinat van intentar que no hi hagués memòria
ni tan sol record,
ni tan sol record, no?
La pel·lícula és una meravella, l'Enric Auqué està extraordinari, la Laia Costa també, o sigui, i una pila de gent que també apareix, les criatures, bueno, ja no ens donem més de parlar-ne, però els nens són meravellosos, són meravellosos, i vaja, el que és un gust és que tinguem un actor a casa nostra i un projecte que surten de casa nostra com aquest. La pel·lícula es diu El mestre que va prometre al mar, l'Enric Auqué el protagonitza, és l'Antoni Benages. Enric, ha estat un plaer.
Igualment. Moltíssimes gràcies. Aneu al cine.
Aneu al cine, exacte. 2:45 de 2 del migdia, pausa i acabem.
Que guai, tio.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges?
I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de 2007 a Mallorca.
El dia 4 d'octubre de l'any 2007, una forta tempesta va afectar l'illa de Mallorca.
Però sí, una zona de guerra, era literalment així.
En tan sols mitja hora va deixar un autèntic rastre de destrucció.
Que el cel era de color verd i és un espectacle que mai he tornat a veure.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3:45 del migdia. Com venen les ratetes ja, quan es parla de menjar aquí. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Sí, ha vingut el Blai, ha vingut el Víctor, ha vingut la Molins, bueno, en fi.
Que a veure, no hi ha res els, per menjar aquí,
Quan no hi ha res, el pastís és aquest que ens han portat.
El pastís
sospitós habitual, sí. No parlem del pastís, perquè m'ha...
Què t'han fet?
No, perquè la Molins se n'han portat un taco cap allà.
Que deia, però si
tampoc no és tan gran.
No m'ho crec.
S'ha fotut.
No. Bueno. Més manté, m'ho crec més.
Sí, del Vives.
Home, del Vives.
Mira, avui el Vives no, però normalment... Ah, sí, també ha menjat? Ah, sí?
Una mica.
És que l'he sentit allà fent-se el d'allò, dient, ah, però tampoc no sé què, ara no tinc gaire gana.
Criticant, no?
Bueno, escolta'm, la Carbó ja estem preparats, i ja sabeu que ella és la jefa màxima de la llegenda. Andària, diria, hi ha escola de cuina que porta el seu nom, l'escola de cuina Mireia Carbó, que és al barri de Gràcia. Si voleu fer una ullada a la web, hi ha mireiacarbó.com, hi ha una pila de cursos i ha començat també la campanya de demanar els Reis.
Nadal.
Demanar els Reis cursos, perquè sí. En teniu de tot. Mira, per exemple, hi ha curs de ramen.
Sí, té un curs de ramen
que està molt de moda ara mateix. Hi ha el de postres en got, hi ha el dels arrossos, hi ha sí. Bueno, una pila de coses.
Hi ha de tot, Xavi, hi ha molts d'aperitius ara, perquè de cara a Nadal doncs, heu d'anar variant
ara.
Una miqueta el menú,
no? No fer el mateix de sempre.
Sí, com a mínim els aperitius. Pots fer els clàssics, però pots canviar una miqueta, no? I bé, ja, si entreu a la web veureu que hi ha allà per donar i per vendre.
I de cuina de subsistència també.
Sí, aquí te'n guardo una pel gener.
Que no sapiguem
pel
cuinar, hi ha curses express.
Però no sap fer res, la Molins.
Bueno, això de moment, al gener ja m'ho direu.
No hi ha tanta gent que poden venir els dos cursos, Mireia.
Va. Jo t'he guardat una pel gener. Gràcies.
Escolta, ens va quedar penjat la setmana passada el moniato, sí. Perquè parlant sí. De castanyes i moniatos, vas fer castanyes, no ens sí. Va donar temps a moniatos. Llavors, moniato, a mi m'agrada molt.
A mi també.
Vale. Està.
Molt. I saps com els faig jo per mi sola
què?
A la intimitat de casa meva al microones. Sí.
Sí, noi.
Oh, és que és molt ràpid. És molt ràpid.
Tan ràpid com quan?
Com res, com 10 minuts.
10 minuts.
I aleshores, quan els meus tetes tornen del col·le, moltes vegades tinc allà fets uns moniatets al microones, que no per res, però és que em fa una mandra buidar el forn, que li passa a tothom. Escalfa el forn.
Perdona, dit una cosa fantàstica. Buidar el forn. Sí. És que tots tenim una cosa, una quantitat... Sí. Bueno, els...
Paelles.
La definició de classe mitja-baixa és que el teu forn estigui ple de coses.
Sí, que sigui un armari
no
més a la
cuina. Per guardar-les.
Sí,
l'has de guardar tot allà dintre.
I el dia que te n'oblides, què?
Sí. A mi em fa molta mandra, molta.
Jo he cremat coses que no volia perquè vaig engegar el forn sense recordar-me que hi havia.
Hola, però anaves de ric aquell dia, no? Per encendre sense pensar que tenies res, no? Hala, vinga.
Bueno, escolta, va, anem amb el... No és això, que no fas el forn, sinó que...
No, perquè em fa molta mandra i a més està molt car tot. No, jo el rento ben rentadets i amb la humitat, saps? Així que allò que xorregin una miqueta, els poso en un plat, dos, tres, que siguin més o menys de la mateixa mida, i aleshores començo per 10 minuts a màxima potència, ho tapo, que queda mig mal tapat perquè no, la tapa no arriba, i després ho punxo, ja està.
Iau.
I s'ho tallen per la meitat i a cullerades. Si són bons, no necessiten res.
Boníssim.
Està més bo fet al forn, està més bo fet, saps? Però així allò de pim-pam un berenar ràpid, per què no?
Si ho haguéssim de fer bullint o coses així, trigaríem més estona també? O...
Bueno, no, bullint encara, no? Bo, és que depèn també de com sigui el moniato. Saps com m'agraden a mi molt?
Què?
Pelats i bullits amb aigua i sucre.
Però pelats si abans de bullir-los?
Sí. Ah. Els peles com si fos una patata
sí.
I llavors els fas bullir, doncs no me'n recordo, però era com un litre d'aigua amb 200 de sucre.
Ah.
Una branqueta de canyella o una pell de llimona
i
això ho fas bullir, Xavi. Quan estan tendres, ho apagues. en passem saliva, oh, i ho deixes refredar allà dins. I això, després ho talles a rodelles i li poses xocolata o una bola de gelat i xocolata o alguna cosa així. Ai, sí, sí. Nena, i no has fet res, sembla que t'has tirat de la moto en marxa, saps? Perquè no has fet res.
Va, anem a fer una miqueta de receptes, vinga. Ens has portat un moniato espaciat amb pesto
d'espinacs.
D'espinacs.
Sí. I us he portat una altra molt xula també, que de Nadal.
Ah, si vols l'altra.
No sé.
Vols fer l'altra?
Fem
canelons.
Fem uns canelons de confit d'ànec. Sí,
canelons de confit d'ànec amb beixamel de moniato.
Sí. És superfàcil de fer, ja veureu. Mira, és que tenim un curs de canelons i aquesta és una que... i faig un curs de canelons només de canelons tradicionals, bé, que no entren aquests. Aquests són diferents. Mireu, heu de comprar un paquet de plaques de caneló dels clàssics de tota la vida, val? Després, dues cuixes de confit d'ànec. Sabeu què és? És la cuixa de l'ànec que ve confitada amb el seu propi greix, val? I això ho compres així. Després, una ceba de figueres, dues escalunyes, que és més, sabeu, aquelles cebetes petitetes, sí, si en teniu. També fa mandra a vegades comprar perquè les venen
com
amb bosseta.
No?
Sí, però no són tan picants, són més dolcetes i li aporten, en aquesta recepta li queda molt bé. Després, 100 mil·lilitres de vi d'Oporto, o dolcet, o algo que sigui així, tampoc li... Bueno, sí, també podria ser un birranci, però el puntet aquest dolç li queda també molt bé aquí, val? 50 grams de sucre, sal, pebre negre... I aleshores també necessitarem 75 mil·lilitres de nata líquida, la del 35% de matèria grassa, val, la de muntar, i 100 grams de parmesà ratllat. Molt bé. Agafes i escalfes les cuixes d'ànec, doncs com vulgueu, però amb un copet de microones ja en val, val? Per què? Perquè el greix aquest que porten quan està fred, doncs el pugueu retirar sense cap problema. Esmicoles la carn de les cuixes, traieu la pell, traieu el greix, val? I esmicoleu així la xitxa, amb les mans mateixes es pot fer. I ara, talleu la ceba i les escalunyes a quadradets molt petits. Si no en sabeu, no passa absolutament res. Jo tinc un curs, no en sé. La Clara aprendrà a fer-ho.
Hi ha molts cursos.
Sí. No, si no ho sabeu fer, les ratlleu o les piqueu amb la picadora, però l'important és que no es trobin tronxos allà dins del caneló després, val, de ceba. Llavors, poses, si t'has guardat part del greix del confit, de les cuixes, en una paella i aquí fas enrossir les cebes. Quan quedin molt cuitetes i agafin molt, molt color... Aleshores, afegiu el porto i el sucre. I això ho deixes que caramelitzi a foc suau, val, amb la ceba.
Corai.
Retires la ceba, si conserva el suc de cocció, si en queda, i aleshores piques a ganivet amb l'ajuda d'una picadora a la carn de l'ànec, aquesta que amb les mans també es pot fer, com us deia abans, ho tornes a la barreja de la paella, afegeixes la nata, una miqueta del suc aquell de les escalunyes, sal, pebre, i això ho remenes fins a obtenir una pasteta. Sí? Em seguiu? Llavors, cous la pasta dels canelons amb aigua bullint, amb sal, durant la meitat del temps de cocció que digui l'envàs.
Que digui la meitat.
La meitat, val? Important, perquè si no és quan es trenquen. Això és un detallet que també us serveix pels canelons tradicionals. Si a l'envàs diuen, és que no ho recordo ara, 12 o 14, doncs tu 7.
Vale.
Val? I aleshores, això ho guardeu amb un drapet, allò que es fa, saps?
Perquè la resta es farà al forn.
Sí, exacte. Vale. El que farem és una bechamel més clareta de lo normal, de la que faria... Perquè si no és que uns canelons amb la bechamel molt espessa és com... costa de menjar, saps?
Mai li agrada espessa, em sembla.
Jo prefereixo que sigui espessa.
Ha fet una cara...
No, però... líquid...
No, líquida no quedarà. El que diria és que tu l'has de fer una miqueta...
Que no sigui una plasta.
Exacte, que no sigui allò per posar rajoles al lavabo, sinó que quedi cremoseta.
Que sigui ciment.
No, exacte, perquè ha d'hidratar una miqueta aquells minutets. És que a vegades passa, que et serveixen uns canelons que és com plaf. No, no.
Jo he anat a algun lloc que m'han servit uns canelons que dius, amb això podria fer una paret al lavabo.
És correcte. Però per fer això, quan tu vols fer una bechamel que vols que et quedi molt espessa, mira, nosaltres on ho fem? A un curs de cuina grega ensenyem a fer la bechamel grega, porta, és una bechamel normal, val? Però quan l'acaben de fer, li posen un ou i parmesà, saps? I llavors quan es refreda, o quan tu la serveixes calenta però no està tan... no plora, tu pots tallar el moussaka, que és masculí, a Grècia és masculí, doncs ho talles i es queda al damunt
clar.
Del moussaka. Saps què vull dir? Perquè porta aquest formatge i aquest ou.
Vale.
Sí.
Ui, la moussaka també m'agrada.
A mi també. Ai, podríem fer un dia. Però clar, l'albergínia és d'estiu, però és igual.
Sí, ja arribarà.
Què més dona? Bueno, aleshores, cous els moniatos al forn a 200 graus, uns 20 minuts, segons la mida, amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de dalt, de baix, val? Retireu la pell i això el que fas és triturar-lo. I ara fas una bechamel normal, desfas la mantega en una cassola, afegeixes la farina, aquí... la farina li doneu unes voltetes durant 2 o 3 minuts perquè si no la bechamel faria gust a farina crua, afegeixes el puré de moniato i la llet, que no us ho he dit, no us ho he dit, són uns 750 ml de llet per 50 grams de mantega i 50 de farina. Val. He dit 750, si tu veus que allò, com de moniato, n'heu de posar uns 400, t'està quedant molt espès, doncs li poses un litre, no passa res. Vale. Penseu que després courà el forn i reduirà una mica més, espessirà un altre cop, val? O sigui que no patiu per això. Ja està, tu emboliques els canelons amb el farcit aquest que acabem de fer, una miqueta de betxamel a sota, una miqueta de betxamel al damunt, que queda d'un color preciós, a més, la rectifiqueu de sal i pebre, que no quedi dolça, perquè el moniato ja sabeu que és dolcet, i a més, també sabeu que l'ànec li queda molt bé el punt dolç. Oh. Aleshores, és un platasso.
Mora de Déu, senyor, brutal.
És un platasso,
brutal.
Una mica de formatge i al forn.
Oh, jo. Vale, es queden dos minuts. No ens dona per fer la...
No, no ens dona, però no? La pengem. Vale. Saps, els
el moneto espaciat aquest amb pesto d'espinacs.
Sí, també està boníssim i és super ràpid de fer i aquí li agraden els moniatos.
Té gust de pesto?
El no.
Pesto d'espinacs? Ah, val. No. S'assembla?
Però el perfum de l'alfàbrega fresca...
Oh.
No. Penseu que hi ha moltes receptes, Xavi, que els hi canviem el nom... perquè s'assembla al tipus d'elaboració, ja. Però no perquè el que t'estàs menjant sigui un pesto, es fa amb alfàbrega, punto pelota.
Pregunta un tema del tema alfàbrega. Clar, la salsa pesto s'ha de fer amb alfàbrega fresca.
Sí,
no?
És correcte.
Val.
Què vol dir això?
No, home, perquè la resta, si no...
Tu ho has fet amb...
Sí? No ho he ni intentat.
Ah, molt bé, Xavi, molt bé. Estic orgullosa de tu.
Però em passa que cada cop que ho he de fer he d'anar a comprar les fulletes
sí,
i tal.
Sí.
Llavors, he intentat tenir a casa planteta.
Ah, a mi no
però
m'aguanta.
Però no em va bé.
A mi també.
Oi que no? Vale.
No, però això va... Això, la meva feina, la meva veïna...
És que és increïble.
T'aboca d'aixer al balcó.
Clar, sí. L'alfàbrega.
I la té preciosa.
Com
i jo,
lenta,
que es toquen, la meva està feta amb ell. Llavors
que
ens quedem?
Jo vaig i en compro, Xavi. També et dic que fer un pesto bo és la tonteria més
molt
tonta del món, que ni el més bo dels envasats se li assembla. I saps
no
per què? Perquè en el moment que tu has d'envasar un pesto, l'has de pasteuritzar, l'has d'escalfar, i quan l'escalfes ja li canvies el gust a l'alfàbrega. Per tant, és d'aquelles coses que jo trobo que val molt la pena, que t'aguanta la nevera uns dies fet, i si no, mira, ho pots...
Vull dir, aquella cosa que pots posar una capeta d'oli una miqueta
damunt,
més,
sí,
que es tapa i allò
i
au, tira.
Sí, és, val la pena fer-ho, i tant.
És una de les salses més...
Més bones, més versàtils, més... Perquè et serveix per una amanida com per un plat de peix, si t'agrada, és... Jo la trobo, i a més, recordem que quan tu fas un pesto a casa, no has d'escalfar mai el pesto, eh? Mm. El que li dona l'escalfor al pesto és el que tu afegeixes,
correcte,
la pasta
no,
o el que
exacte,
sigui.
No, no posis allà a escalfar com
no,
si fes una
no
salsa
no passéssiu per la paella, perquè
correcte,
seria un drama, eh?
Horrible.
I és que jo això ho explico als cursos perquè ho he vist fet.
Ah, sí,
perquè
sí,
què passa?
Que, és que li canvies el color, el gust, l'aroma, el tot, saps? La gràcia és...
Val, 3 minuts i arribarem a les 2. Recordeu que teniu els cursos de la Mireia Carbó. Mireia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Moniatos, que vagi bé.
Adéu.
L'intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som
més 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Vinga, menys d'un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Moltíssimes gràcies a tothom per fer-ho possible, perquè ha costat això. I gràcies per la paciència. I tornarem dissabte que ve, com sempre, puntuals a les 7. Que vagi bé, adeu-siau.
Verge de la misericòrdia. Fa 3 mesos que sóc aquí, escolteu. Vas al sabia de memòria.
Vas al cinema, que... veus aquests pedalinis, tadalinis...
Hem de veure món, que hem de viatjar.
Aquell quadre m'ha penjat al revés.
Aquí el tens, el viatjar.